Notícies Vespre, amb Helena Molist.
El 45% dels usuaris de Càritas viuen en habitatges insegurs. Aquesta és la principal conclusió de l'informe de l'entitat, però no és l'única. Júlia Ramon, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Helena. L'escrita me subratlla que la pobresa té rostre de dona i de jove. D'una banda, 6 de cada 10 persones que truquen a la porta de Càritas són dones, mentre que un de cada 4 usuaris té menys de 25 anys. Marina Pous, coordinadora de l'àrea institucional, no ho ha explicat en una entrevista al Cafè.
El perfil principal de persones que se'ns apropen són dones. No sabem si per aquesta figura, no, que se'ns otorga a les dones de cura de la llar, vale, i bé motivat per això, per un tema de conciliació, perquè són les primeres que donen el pas. Bé, això no tenim un estudi molt concret, però sí que és veritat que hem anat veient els últims anys que l'increment de dones que s'han anat apropant està al voltant d'un 1,5% cada any.
També destaca l'elevat nombre de gent jove que té problemes per emancipar-se.
També parlarem en aquest informatiu de l'agenda del cap de setmana que arriba ben plena.
Tenim teatre al Casal Pere IV, la Festa Major Petita de Gràcia, la Festa Major del Centre Mercat i també molta música amb l'Observa. I és que el festival encara l'últim cap de setmana amb els concerts dels Amics de les Arts i Escorpio, entre altres.
I en esports, els dos equips de l'Oara es juguen la Copa Catalunya.
El masculí juga el passi a la final contra el Sant Vicenç, mentre que el femení ho farà contra l'Embol Lleida.
Us ho ampliem a la pròxima mitja hora amb l'equip d'esports i d'informatius i del departament tècnic amb el Toni González al capdavant i els estudiants en pràctiques David Moreno i Aroa Moreno.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
A aquesta hora, molta paciència, bàsicament, si esteu al volant, sobretot a l'AP7, a l'alçada Santa Perpètua de Mogoda i de Mollet del Vallès, a l'enllaç amb la C33 i també, com sempre, la C58 anant cap a Barcelona, la capital aquí ben planeta de cotxes.
El temps.
Calor aclaparadora aquesta hora al centre de Sabadell, 26 graus a les 7 del vespre i estem tot just a 9 de juny. Què ens espera per aquest cap de setmana, Lluís Mi Pérez? Què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Déu-n'hi-do el reguitzell de fenòmens meteorològics que estem tenint en un territori petit com és Catalunya. Tempestes que han caigut amb força als dos Vallesos, també cap a l'Anoia, al voltant de Montserrat, per exemple, amb problemes. I, en canvi, molta temperatura avui amb Garbí i ambient més sec a les comarques de Girona. En aquests moments, alguns ruixats continuen caient al voltant de Montserrat, de l'Anoia, l'Alt Penedès. També algun ruixat anirà entrant per les comarques de l'interior de l'Ebre i les del Pirineu Lleidatà. Alguna tempesta s'acabarà formant tanmateix a l'Alt Ripollès, l'Alta Garrotxa o cap al nord de l'Alt Empordà. En vista demà, alguns ruixats de tarda una altra vegada, més importants que els d'avui, a les comarques de Girona i al voltant del Lluçanès i a Osona. Tempestes de tarda, perquè el matí serà més tranquil, amb alguns núvols simplement a la costa de Tarragona, i demà amb una lleugeríssima baixada de la temperatura, però tornarà a tirar cap amunt aquest mercuri en vista diumenge, amb més garbí, i un vent que serà més fort cap a la Costa Brava, sobretot diumenge amb alguns ruixats a les muntanyes del prelitoral i cap a l'Alt Pirineu, especialment durant la tarda. Us seguirem a la xarxa.
Entrem en matèria. Càritas ha atès prop de 29.000 persones als dos Vallesos durant el 2022. Entre les dades que han publicat, destaca que prop de la meitat dels usuaris viuen en habitatges insegurs, que 4 de cada 10 són menors de 25 anys o que la majoria que truquen a la porta són dones. Les 29.000 persones ateses per l'entitat formen part d'11.000 llars diferents.
Unes famílies que tenen dificultats, sobretot en tres sectors: l'accés a l'habitatge, l'alimentació i la inserció laboral. Marina Pous, coordinadora de l'àrea institucional de l'entitat, ha explicat que pel que fa al primer punt, moltes famílies es troben en situació de relloguer, compartint pis o vivint en entitats o al carrer.
El que ens verbalitzen les famílies és la dificultat de trobar pisos de lloguer en el mercat privat, ja no només pels preus d'aquest lloguer, sinó pels requisits d'accés que cada cop són més inassolibles.
També destaca l'elevat nombre de gent jove que té problemes per emancipar-se, ja que 4 de cada 10 usuaris tenen menys de 25 anys.
40% vindrien a ser els fills d'aquestes famílies. També és veritat que hi ha joves que comencen a picar la nostra porta perquè no se'n surten en el pas aquest de l'emancipació i abans de poder caure en risc d'exclusió, doncs ens poden demanar ajuda.
A més, un de cada tres usuaris estan en actiu, però amb feines precàries, parcials o temporals.
En aquests moments, en el 2022, hi havia un 25% de persones ateses que ens manifestava estar treballant, però eren feines, doncs ja et dic, temporals, precàries, parcials, i moltes vegades estem parlant d'un 14% en l'economia submergida.
Lamentablement, l'entitat calcula que les necessitats continuen en augment, tenint en compte els ajuts que s'han demanat aquest 2023.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Canviem radicalment de tema perquè la policia municipal celebra el seu 175è aniversari amb unes jornades formatives d'aquí a una setmana. Durant tres dies, el personal de seguretat treballarà, a través de tallers i conferències, diversos aspectes de la seva feina. Ho ha explicat la tinenta d'alcaldessa de Seguretat en funcions, Mar Molina.
La seguretat és molt més que la vigilància, la defensa, la intervenció en conflictes o saber com funciona una determinada arma. En aquestes jornades reflexionarem a l'entorn de temàtiques com la perspectiva de gènere, l'ús positiu del llenguatge en el dia a dia d'un servei de policia, l'urbanisme, el lideratge saludable, les polítiques públiques de seguretat, els reptes de les organitzacions policials i tot plegat en un sol congrés per donar-li aquest caràcter integral i tenint en compte que estem en una societat canviant.
Durant tres dies, les activitats estaran ben repartides per donar resposta a tots els assistents.
La tinenta d'alcaldessa en funcions defensa que aquestes jornades poden tornar a col·locar la ciutat en el centre de la seguretat.
Un programa, doncs, amb el qual Sabadell es situa a l'epicentre de la seguretat i amb el qual volem reunir professionals de diferents cossos per afavorir l'assoliment i coneixements, però també l'intercanvi d'experiències i reforçar el contacte amb la ciutadania. En tot, donarem eines i afavorirem el benestar dels policies i altres serveis de seguretat i també, a través d'aquesta formació, incidirem en el servei d'aquests professionals que proporcionen al conjunt de la població.
Un dels plats forts serà l'exposició de vehicles dels serveis d'emergència que es farà el pròxim dijous 15 de juny al llarg del matí a l'exterior del recinte de Fira Sabadell. Les jornades, per cert, són gratuïtes i obertes a tot el personal de seguretat.
I els taxistes de Sabadell alerten que aixecar les limitacions a les llicències BTC a l'àrea metropolitana de Barcelona perjudiquen el sector del taxi. Tot plegat després que la justícia europea hagi tombat la limitació d'una llicència BTC per cada 30 taxis que hi havia vigent fins ara. En una entrevista al Cafè de la Ràdio, Magno Castillo, portaveu de Ràdio Taxi Sabadell, ha denunciat una voluntat encoberta de fer desaparèixer el servei públic. Núria García, molt bona tarda.
Bona tarda, Helena. Magno Castillo ha assegurat que a Sabadell hi ha BTCs, però que no és un dels municipis més afectats per aquests vehicles de transport amb conductor. Ara bé, augura que si el sector s'acaba liberalitzant, els taxistes sabadellencs també en patiran les conseqüències en un futur no gaire llunyà.
Que van agafar en terreny a tots els municipis. Després de l'àrea metropolitana venen les ciutats més grans, no? Ve la costa, ve Terrassa, ve Sabadell, i després van cap als pobles, no? A poc a poc van agafant terreny, a poc a poc van traient la feina que no abunda tampoc. No?
Tot plegat en un moment en què el sector del taxi a la ciutat està prou bé, tot i que encara hi ha coses a millorar, tal com recorda Castillo. Per exemple, les actuals parades.
Són les parades de taxi, que són un desastre, Sabadell. No tenim parades a prop de les estacions, són grans peatonals, on no podem aturar-nos. Les parades de taxi a Sabadell estan molt malament. Com les utilitza la gent particular com a aparcament propi, la policia no fa res.
És un dels temes, juntament amb un règim sancionador per a taxistes, que el sector del taxi plantejarà al nou govern municipal, amb el qual es volen reunir en els pròxims mesos.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca, també a les xarxes socials.
Obrim la plana de salut. Un estudi coliderat pel Taulí quantifica que l'asma i l'al·lèrgia tenen un gran impacte en la població pediàtrica espanyola. A Catalunya, més de 135.000 infants estarien afectats per al·lèrgia i 35.500 per asma.
L'estudi es basa en dades de l'Enquesta Nacional de Salut, realitzada entre més de 6.000 menors de 14 anys i ha servit per fixar la prevalència d'aquestes malalties. Catalunya seria la segona comunitat autònoma amb més afectats, només precedida per Andalusia. La investigadora de l'Institut d'Investigació i Innovació de del taulí i co-líder de l'estudi, Laura Valdesorio, insisteix que l'asma i l'al·lèrgia tenen una gran afectació en la vida dels pacients.
Són dues malalties que afecten de manera molt important la població infantil, tant en la seva qualitat de vida com en la seva salut inclús mental. El 75% de la població infantil que refereix que té una qualitat de vida dolenta es pot atribuir a un 75% a l'asma i fins a un 70% a l'al·lèrgia. Aquestes malalties afecten el dia a dia dels infants en les seves activitats normals, com pot ser fer esport, anar a festes amb els companys o inclús assistència a l'escola. Es calcula que fins a un 50% de les absències escolars poden ser degudes a aquestes dues malalties.
L'impacte també és extensible als recursos sanitaris, com apunta el cap de servei d'al·lergologia del Clínic, Joan Bartra, també implicat en l'estudi. De fet, més del 30% de totes les visites pediàtriques a metges especialistes es poden atribuir a problemes derivats de l'asma o l'al·lèrgia, així com el 62% dels ingressos hospitalaris.
Els resultats d'aquest estudi poblacional posen de rellevància l'impacte que té l'asma i la patologia al·lèrgica en general en els recursos sanitaris, tant en l'àmbit de l'atenció primària com de l'especialista, com inclús en els ingressos hospitalaris.
L'estudi sobre l'asma i l'al·lèrgia en infants s'ha publicat a la revista de la Societat Espanyola de Pneumologia i Cirurgia Toràcica, la CEPAR.
I seguim parlant de salut, perquè el Parc Taulí ha donat xifres a falta de 2 dies per commemorar el Dia Mundial del Càncer de Pròstata. A hores d'ara, l'Hospital Sabadellenc diagnostica uns 200 casos d'aquesta patologia cada any.
De fet, el Taulí tracta unes 1.000 persones que pateixen aquest tipus de càncer, que és el més freqüent entre els homes i el tercer més mortífer. És per això que el doctor Enrique Gallardo, del mateix Taulí, defensa que una detecció precoç és clau en l'evolució de la malaltia.
És la tercera causa de mort, tot i que és el primer en incidència, doncs, el relatiu bon pronòstic respecte a, com deia, altres tipus de tumors, doncs és el tercer càncer en nombre de morts. Sí, és una malaltia, doncs, molt incident, molt prevalent i en la que hem d'estar, doncs, molt alertes.
Un cop es detecta la malaltia, hi ha diverses opcions de tractament per a tractar-la. Gallardo les explica.
Bueno, si el detectes en una fase localitzada, que és el que desitgem i és el que és més freqüent, evidentment, doncs habitualment es tracten o bé amb una cirurgia, una prostatectomia, o bé amb radioteràpia. En els dos casos la finalitat és curativa. En alguns casos a la radioteràpia i en alguns també després de la cirurgia, doncs has d'afegir un tractament, el que diem un tractament hormonal.
Des del Taulí alerten que durant aquest últim any han detectat que cada vegada hi ha més càncer de pròstata hereditari. És per això que han començat a utilitzar el nou test anomenat Select MDX.
Detectar una sèrie d'antígens tumorals o de material genètic tumoral, més ben dit, a l'orina dels pacients. La tècnica consisteix en fer un massatge a la pròstata i després recollir l'orina del pacient. Llavors, això el que permet és diferenciar o intentar esbrinar si el pacient pot tenir un risc de tenir un càncer de pròstata clínicament significatiu o no.
El Parc Taulí és referent en l'abordatge de càncer de pròstata a nivell estatal per tècniques com el Select MDX.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.
I en cultura, fa pocs minuts que ha començat al Casal Pere IV l'obra Proyecto Don Juan o la seducció del ciervo. L'obra està produïda per la companyia La Indústria Produccions dels actors Pep Muñoz i Santi Monreal, i ells mateixos són els encarregats de pujar dalt de l'escenari per representar-la. L'espectacle es tracta d'una revisió del mite de Don Juan partint del text El burlador de Sevilla de Tirso de Molina.
L'obra està escrita per la dramaturga Mar Gómez i dirigida per Carla Tobias i busca ser una reflexió amb tot de comèdia del lloc que ocupa avui dia la figura de la masculinitat dins la societat. Els actors Pep Muñoz i Santi Monreal han passat pel matí i han explicat d'on va sorgir la idea de fer aquest espectacle.
Converses que teníem amb la Mar era un tema del qual en parlàvem, no perquè estigui de moda ni molt menys, sinó perquè precisament existeix, sí. Està sobre la taula, les noves generacions ho veuen d'una altra manera, això és normal. Amb la Mar parlàvem d'això i és parlant de quin tema, ostres, el segle d'or ens interessa a nivell estètic, a nivell de joc i tot plegat. Hòstia, doncs el segle d'or i el Don Juan és un mite que ens pot ajudar a parlar d'això.
Tant Muñoz com Monreal han afirmat que les noves maneres d'entendre la masculinitat han sigut el motor per fer aquesta obra i com ha suposat un repte aconseguir transmetre al públic un espectacle narrat en vers.
A nosaltres ens venia molt de gust. Són reptes actorals molt xulos, agafar una obra en vers i fer-la, dir-la i transmetre-la al públic. Bueno, ha sigut tot un treball que hem fet i que ha estat, crec que, satisfactori, no sé.
Jo crec que és una experiència molt maca també pel públic, perquè el teatre en estat pur i la convenció està allà mateix, vull dir, estàs parlant en vers, més teatral no pot ser.
Tots aquells que ho vulguin podran gaudir de l'espectacle Proyecto Don Juan o La seducció del ciervo aquest cap de setmana i el pròxim també, de divendres a diumenge a les 7 de la tarda al Casal Pere IV.
I continuem amb teatre. L'actor sabadellenc Octavi Pujades està immers actualment en una comèdia d'embolics al Teatre Gaudí de Barcelona. El Joc de la Veritat és una obra teatral que explora les mentides i les veritats de dues parelles que es coneixen de ben a prop.
En una entrevista al programa Al Matí, l'actor sabadellenc explica que l'obra és molt divertida i que pot portar l'espectador a plantejar-se dilemes interns de la seva vida quotidiana.
Som dues parelles. El meu personatge és l'Enric, que és un senyor doncs, a mitjana edat, que ell és directiu d'una empresa, està casat amb la Carmen, que és una psicòloga, i l'altra parella són amics d'ells, que són l'Albert, que és informàtic d'aquesta mateixa empresa, i on treballa l'Enric, i la Joana, que és la seva dona i que bueno, es dedica a ser és influencer. I llavors, doncs, bueno, l'Enric i l'Albert són amics, juguen al tennis junts, tenen moltíssima confiança, però també, diguem-ne, que tenen massa confiança no, amb les parelles respectives.
Una de les claus d'aquest espectacle és l'escenari i el joc que ofereix. És un escenari quadrat envoltat de públic a cada centímetre, un format que permet als espectadors poder gaudir de l'obra en molts sentits.
La distribució de l'escenari i tal són, diguem-ne, com quatre espais, quatre localitzacions, no? En la que de vegades estem els quatre, però moltes vegades estem dos a dos, no? Llavors, clar, l'espectador va rebent molta informació que, per exemple, d'una conversa d'una de les parelles, sí. Que llavors, quan passem a la següent conversa entre les altres dues parelles, entre un membre de la parella i l'altre, un d'ells actua com si m'estic... O sigui, està mentint, però clar, tots sabem que l'altre, el públic, sap que l'altre ja ho sap perquè ho han dit en l'escena anterior en la que aquest personatge que menteix no estava.
L'espectacle El Joc de la Veritat es podrà veure al Teatre Gaudí de Barcelona fins al pròxim 30 de juliol.
I aquest cap de setmana Sabadell estarà de festa i per partida triple. A la Festa Major de Can Oriac se li suma la del Centre Mercat i el 50è aniversari del barri de Gràcia. Totes tres han preparat una bateria d'activitats que s'estendran durant tot el cap de setmana.
Això, si el temps ho permet. De moment, al centre ja han començat a fer tallers infantils, mentre que a Gràcia no ho faran fins demà al matí. En una entrevista al matí, però, Evarist Fortuny, el president de l'Associació de Veïns del Centre Mercat, ha assenyalat que hi ha un bon ritme d'afluència, però ressalta que falten joves.
Sí, és un punt de trobada, però... interessa que vingui jovent, i el jovent és el que sempre falla aquí perquè se'n van en discoteques i no estan per festes majors.
Ricard Efa, membre de la Comissió de Festes de Gràcia, també ha subratllat el vessant més crític de la festa per commemorar el mig segle d'història del barri.
La festa ha d'anar una mica amb la lluita i la lluita ha d'anar una mica amb la festa, perquè si no, diguéssim, perdem els papers. La reivindicació, crec, la més gran, n'hi ha moltes al barri de Gràcia, però la més gran ara mateix, que ja fa anys que ens acompanya, és la de la biblioteca.
Serà així com durant tot el cap de setmana hi haurà una fira d'artesans i diferents activitats repartides entre la plaça Vallès i la de les dones del tèxtil, així com també diferents tallers i una paella popular a la plaça del Treball. I a més de tot això, tal com us vam explicar ahir, Can Oriac també comença avui la seva festa major que té l'Orquestra Litoral com a cap de cartell.
I arribem a l'últim divendres de la segona edició del Festival Observa i és el torn de la música en català amb el plat fort dels Amics de les Arts.
Tenim el dia marcat des de fa setmanes. Tenim la roba planxada.
A 2:15 de la nit presentaran el nou disc Allà on volia, però sense oblidar els clàssics.
Dani Alegret, membre del grup, diu al programa Al Matí que Sabadell és una ciutat talismà pel seu conjunt.
Sabadell és bastant ciutat talismà pels Amics. Vull dir, jo crec que, a part de que el nostre baixista és de Sabadell i ja només per això ja li tenim una estima especial, sempre ens ha portat molt bona sort i hi ha bolos molt mítics aquí. Vull dir que és un... Bueno, ens estimem molt i tenim moltes ganes de la nit d'avui.
A banda de l'esmentada contribució de Pol Cruells, Alegret espera que l'Observa sigui una festa.
El lloc convida a celebrar una gran festa, no? Perquè al final concerts on puguis estar a peu, ballant, cantant i donant-ho tot, tampoc en fem tants, perquè fem molts festivals on, on hi ha cadires, estàs assegut, llavors jo crec que serà un dia de... Jo el veig avui com un concert molt festiu.
L'actuació que els precedirà serà la de l'eufòrica Scorpio i dissabte serà el torn del hip-hop, vindrà Làgrimes de Sangre.
Sempre n'hi ha un cap a bomba de fum, sempre n'hi ha una, sempre n'hi ha un, sempre n'hi ha un cap a bomba de fum.
El seu membre Jordi Estivill, anomenat també Estillill, diu que afronten amb ganes l'actuació de l'Observa.
Ens hem pres com un break ara a principi d'estiu i portem potser ara un meset sense tocar. I moltes ganes, perquè més a més Sabadell també ens ho sentim una mica com a casa, perquè tenim alguns membres de l'estaf que són d'allà, i res, moltes ganes de tocar.
També tocaran Santa Salut i Masta Cuba. El diumenge a la tarda, última sessió d'Evidenza Sunset posant House i Tech House per cloure el festival. El programa Vitamina Dance de Ràdio Sabadell gravarà un podcast des d'allà mateix. I en parla el seu director, Toni González.
Farem entrevistes amb DJs, amb els promotors, amb els mateixos organitzadors que són d'aquí del Vallès. Tindrem com a convidats, com a caps de cartell, la Marian Aris, que és veneçolana, ve des de Barcelona, una DJ que està funcionant i molt, molt emergent, i després artistes d'aquí de la ciutat, com pot ser el Mickey Bay Rivera, que punxa house, molt rítmic, molt de Chicago, i segurament que ens ho passarem molt bé. Molts dels organitzadors els coneixem, han passat pel Vitamina durant tot l'any, i d'aquí, d'aquesta amistat, doncs, que fem un podcast per acomiadar la temporada des d'aquest espai de l'Observa.
Podreu recuperar el podcast a la web de Ràdio Sabadell, perquè la segona edició de l'Observa ja serà història.
Sempre n'hi ha un caute catapum. Viro a casa, tio, tinc tot ratllat.
Sabadell s'omple de música. Torna al festival Observa, del 25 de maig a l'11 de juny. Sofia Hilar, Els Pets, Nena de Conte, Els Amics de les Arts, Làgrimes de Sangre i molts més actuaran a l'Amfiteatre del Parc Catalunya. Un nou village amb tipis Cerdanya, restaurants locals de Sabadell, actuacions i market. Tots els moments són música. Més info i entrades a la venda a festivalobserva.com.
Coneixes l'app de Taxi Més? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell.
T'agrada poder triar? A l'hora d'acomiadar un ésser estimat, ara a Sabadell ja pots triar. Contractar el servei funerari a una nova oficina al centre de Sabadell, al carrer Jovellanos 8, davant del mercat, i amb pàrquing gratuït. Un servei que s'encarregui de tots els tràmits, amb suport al dol gratuït abans i després de que es produeixi la pèrdua. Sense cap dubte, a Sabadell tria Mèmora. Si vols més motius per triar, truca'ns al 900-231-132.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre. Esports.
Els dos equips sèniors de l'OAR afronten aquest cap de setmana la final a 4 de la Copa Catalunya de la seva categoria. Oriol Ferran, molt bona tarda.
Bona tarda, Helena.
A més, amb un premi gros en joc.
Així és, perquè classificar-se per la final de la Copa Catalunya, a part de donar-te la possibilitat de guanyar un títol, també et dona un bitllet per jugar a la Supercopa Catalunya a finals d'agost contra un equip de superior categoria, Barça o Granollers en el cas dels nois i Granollers o Sant Quirze de les noies. El jugador de l'OAR masculí, Jaume Esteve, reconeix que seria un premi molt bonic.
És la motivació màxima d'aquesta competició, sincerament. És un premi molt bonic i que qualsevol ho vol fer, això. Jugar contra aquesta gent és meravellós, és un premi increïble.
Els nois de Pere Iatra jugaran el passi a la final contra el Sant Vicenç demà a les 8 del vespre a la final a 4 masculina que es disputarà a Barberà del Vallès. Si es classifiquen per la final, diumenge s'enfrontarien al vencedor de la semifinal entre la Unió Esportiva Gavà i el Sant Esteve per la Tordera. L'equip femení de l'OAR, que entra directament als semifinals, buscarà tancar de la millor manera possible una temporada per emmarcar, on han realitzat una lliga regular gairebé perfecta i on van acariciar l'ascens a les fases disputades a Roquetes de Mar. Maria Montlló, jugadora gracienca, creu que la Copa seria la cirereta de la temporada.
Seria una manera de tancar-ho excel·lentment, no? Perquè al final
la Copa és un títol i encara que això, que estiguem una miqueta més tranquil·les ara i amb la feina, diguéssim, mig feta, crec que a l'al·licient de la Copa hi és i bé, ens pot portar aquesta alegria doncs, de tancar bé una temporada amb un premi.
La semifinal de l'OAR femení a la final a 4 que es disputa Sant Joan d'Espí serà contra l'Embol Lleida demà a les 6 de la tarda i en cas de classificar-se per la final es veuria les cares diumenge contra les vencedores a l'altra semifinal entre el Sant Vicenç i la Roca.
I al centre d'esports, primera sortida confirmada, exceptuant els jugadors que estaven cedits. Moja Keita s'ha acomiadat de l'afició arlequinada aquest migdia a través d'una escrita a Instagram.
Un comunicat ple d'agraïments i amb la dedicatòria especial a la figura de Gerard Tascoda, el director esportiu que el va fitxar el passat estiu procedent de Lleida. La temporada del senegalès ha estat marcada per la irregularitat, deixant moments de qualitat, però també d'altres menys encertats per rendiment, lesions i fins i tot un acte d'indisciplina.
La verdad que este año para mí ha sido muy complicado en temas de lesiones y todo lo que ha ido pasando. Pero bueno, es el camino que nos ha tocado. Ahora nada, disfrutar con la familia, estar tranquilo y agradecer mucho al Sabadell, la verdad, por todo. No, la gente, la verdad, los compañeros han sido increíbles, hemos sido muy buenos compañeros. La verdad que les doy las gracias por todo, por este año, porque también hemos sufrido todos y ahora, la verdad, estamos muy bien.
Comencen a moure els despatxos, tot i que no s'hagi determinat encara qui serà el director esportiu. Segons apunta el periodista Àngel García, el Sabadell estaria estudiant la incorporació del davanter Rubén Mesa, però hi ha altres clubs interessats.
I seguim parlant de futbol. A la tercera catalana de futbol, el Planadeu Roureda B es juga a una carta a mantenir la categoria. Només una victòria el serveix.
L'equip que entrena Juan Muñoz i que fa una setmana semblava condemnat a baixar, ha revifat els últims partits i es juga l'última jornada a seguir l'any vinent a tercera catalana. L'empresa, però, és complicada, ja que el filial del Planadeu Roureda està obligat a guanyar el Joan 23. Si ho fan de més de 4 gols, assoliran la permanència de manera matemàtica, mentre que si ho fan per menys hauran d'esperar una punxada del filial del Rubí o el Sant Cristóbal. El tècnic dels del Nord espera un bon ambient al municipal de Candeu.
Això espero. A més, no hi haurà partits de primera divisió. A Sabadell pràcticament ja està tot decidit, tant al futbol base com a categories amateurs. I l'única cosa, a més, és horari unificat, en principi, dissabte a les 7 de la tarda. És a dir, que jo crec que serà un partit maco de veure i emocionant pel transcendent del resultat.
Demà a les 7 arrencarà aquest partit decisiu entre el Planadeu Roureda B i el Joan 23.
I seguim, com no podia ser d'altra manera, en futbol. El municipal de Torre Romeu es vesteix de gala en els pròxims dos caps de setmana amb la 12a edició del torneig Wenceslao. El Tibidabo organitza un any més aquesta competició de futbol base amb la presència d'un total de 18 clubs.
Entitats com el Mercantil, el Centre d'Esport, l'Escola de l'Espanyol, el Cornellà o el Cerdanyola estaran presents a la cita. Fernando Rodríguez, president del Tibidabo i un dels organitzadors, posa en valor el treball del club.
Llevamos ya unos cuantos años y cada vez va un poquito mejor, hemos tenido más experiencia. Y los niños pues se lo pasan bien, un primer final de fiesta y sí, bueno, preparándolo desde octubre o noviembre empezamos a prepararlo, porque claro, para llamarlo aquí pues eso, según si ya tarda mucho pues ya es más difícil. Y ya pues para este fin de semana ya que empieza ya está todo, más que con los nervios encima que empiece y a ver cómo va todo.
El creixement d'equips participants i competicions respecte a l'any passat ha obligat el Tibidabo a repartir el torneig Wenceslao en dos caps de setmana. Demà, a partir de les 9 del matí, arrenca la primera tongada amb les categories a la B femení, mentre que la setmana que ve serà el torn dels infantils, cadets i juvenils.
I ojo encara en futbol. En aquest en futbol sala, moviments importants als dos principals equips masculins de futbol sala de la ciutat.
Després de l'anunci ahir del primer fitxatge del Club Natació Sabadell, aquest matí s'ha anunciat a Can Colapi de la marxa d'un dels baluards de l'equip, Arnau Graell, qui apunta a fer un salt de categoria per jugar a segona. La Pia perd un dels seus dos principals pivots, ja que fa uns dies també es va comunicar la sortida de Peluca.
Merci, Oriol, bona tarda.
Bona tarda.
Fins aquí a Notícies Vespre, que hem fet avui divendres 9 de juny. Nosaltres marxem de cap de setmana, a excepció de la Júlia Ramon, que us seguirà informant a través de la web i de Twitter de tot el que passa a la ciutat. No patiu. Per tant, si voleu seguir informats, voleu proposar coses, web radiosabadell.fm o a Twitter, Instagram, estem una mica a tot arreu. Pels que descanseu, molt bon cap de setmana i els que treballeu, molts ànims.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.